l'anàlisi de l'últim partit, l'estat de l'actualitat arlequinada, sortejos. Els arlequinats opinen a l'espai de debat del Tribuna Preferent, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Molt bona tarda, benvinguts al Tribuna Preferent, benvinguts a aquest programa d'avui, dilluns 22 de febrer del 2021, després de la derrota del Centre d'Esports Sabadell a l'RCD Stadium fa una miqueta més de 48 hores contra l'Espanyol, contra el transatlàntic de la categoria, com l'havien qualificat fins i tot alguns dels jugadors del Centre d'Esports Sabadell. S'ha aturat, s'ha tallat d'arrel aquesta ratxa de 9 jornades consecutives puntuant de l'equip d'Antonio Hidalgo, de forma lògica, ni que sigui per la diferència de pressupost entre uns i d'altres, ni que sigui per l'escenari del partit, però il·lògica veient la proposta d'uns i d'altres. Orgullosos ens podem sentir de l'actuació del Centre d'Esports Sabadell, que segueix fora del descens, després dels resultats de la jornada, però, com diem, també a les portes d'un autèntic partidàs a la Nova Creu Alta, un partit d'aquells de 6 punts contra l'Albacete Balompié. Serà divendres, insistim, a les 7 de la tarda, horari ben estrany, també per jugar aquest partit de futbol. Un Tribuna Preferent que farem possible amb el Roger Benet a les vies de so, servidor Pau Vituri, qui us parla en nom dels esports d'aquesta casa. Per tant, hem de posar-nos ja en marxa. Som-hi!
Participa a Twitter amb l'etiqueta TP946.
Del vespre, som-hi, ens posem en marxa perquè tenim molta teca sobre la taula i us hem fet aquesta pregunta fa una qüestió d'una hora aproximadament al nostre Twitter @radiosabadell si us preocupen les possibles baixes que pot acumular el Centre d'Esports Sabadell al darrere. De moment no hi ha comunicació al voltant de les molèsties patides dissabte tant per Juan Ibiza com per Grego Sierra. Avui, de fet, l'equip tenia dia de descans, demà tornarà als entrenaments, per tant demà en certa manera podrem sortir de dubtes. I també al marge, bé, al marge, seguidament amb aquesta qüestió, quina seria la solució en aquest cas contra l'Albacete Balompié? Us hem preguntat això, com diem, fa una horeta al nostre Twitter @radiosabadell. I podeu participar, com diem, amb aquesta etiqueta, TP946, i guanyar productes oficials del Centre d'Esports Sabadell. Som-hi a presentar els nostres tertulians que tenim avui. Agustí Bernat, company de l'Hora Arlequinada, què tal, com estàs? Bon vespre.
Què tal? Bona tarda, Pau. Com va?
Quines sensacions et va deixar aquesta derrota del Centre d'Esports Sabadell de dissabte contra l'Espanyol?
Una mica la sensació de que l'equip no li podies demanar que guanyés sí o sí a l'Espanyol, li podies demanar que competís i que donés la cara, i és el que va fer l'RCD Stadium. Llavors, t'has de quedar content amb la imatge de l'equip. Una pena, com deies, aquesta ratxa de 9 partits, però la imatge és bona.
Com diem, una de les premisses que havia dit Antonio Hidalgo, a la prèvia, allò de si s'ha d'anar a un camp com aquests a gaudir, però si s'hi va és per competir, per posar la cama, per córrer, i una altra cosa no, se li pot retreure al Centre d'Esports Sabadell. Manel Sabés, què tal? Com estàs? Bon vespre.
Molt bé, i vosaltres?
Repetint el Tribuna Preferent aquesta temporada. Recordo que l'altre cop et van enganxar allò al mercat de fitxatges, una autèntica voràgina aquell últim dia.
De fet, va ser després del partit del Sabadell Espanyol, precisament,
sí,
que el vaig veure a l'estadi directament.
És veritat. I a hores de fitxar Stoikov. Per tant, déu-n'hi-do quin dia aquell,
Sí, sí.
Com vas veure també el Sabadell?
Jo, si t'he de dir la veritat, veure'l només el veig a l'estadi. No els miro mai els partits. Veig els resums, escolto Ràdio Sabadell i quan em poso molt nerviós apago ràdio i segueixo per Twitter. I com que, diguem, els nervis a l'estadi són diferents, a casa podria trencar alguna cosa i, per tant, faig uns seguiments una miqueta singulars. Però sentits, vista, resums, sentits, comentaris, jo diria que ha estat molt millor el partit que ha fet el Sabadell al camp de l'Espanyol que no pas al revés. Al revés, la primera part, quan va venir aquí l'Espanyol, la primera part ens haguéssim pogut fer un sac i no ens el van fer. Llavors, a la segona part va girar la truita. I entenc que aquesta vegada, de fet, els que tenien ganes de plegar eren els de l'Espanyol perquè van fer un gol d'estratègia i, en canvi, el Sabadell va fer possibles gols de jugada, molts més possibles, o molts més, més possibles gols de jugada que no pas l'Espanyol mateix.
De seguida també comentarem aquesta qüestió, eh? Si us ha semblat que hi ha hagut una evolució per part del Sabadell respecte al partit de la primera volta i una involució fins i tot de l'Espanyol en el partit de l'RCD Stadium. S'incorpora també a la tertúlia i s'estrena aquesta temporada el Santi Valls, que també és president d'Esquerra a la ciutat de Sabadell. Més enllà d'un bon arlequinat, no sé per ordre què li agrada més, si allò de president d'Esquerra o bon arlequinat. Santi, què tal? Bon vespre.
Hola, bon vespre a tothom. Doncs, bueno, les dues coses, no? Però sí que és veritat que primer de tot vaig ser arlequinat ja de ben petit i, per tant, això és innat, diguéssim.
Avui remenant al teu Twitter, fins i tot de capçalera, tens el gol de Stoikov, diria que va ser el Toralí, oi?
Sí, 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 sí. I me'l vaig canviar perquè tenia una històrica de fa molt de temps i em va agradar tant aquell gol i la foto del Roger que vaig dir, va, me la posaré. I, sí, sí, la veritat és que va ser un golaç, no? I pensava que n'arribarien molts, però estan costant
en les últimes setmanes, eh? Allò de perforar també i de forar la porteria contrària. El Roger que no va donar sort, per cert, a l'RCD Stadium, allò, van tornar a provar la carta del Roger, però sembla que no la tornarem a fer servir aquesta temporada, per molt que ho demani. Som-hi, entrem en matèria. Parlaves, Manel, crec que ho deies tu, que el partit de la primera volta l'Espanyol va ser superior al Centre d'Esports Sabadell. Sí que és cert que va tenir bons minuts al Sabadell, però, clar, jo no sé si es pot parlar de superioritat de manifesta pel que fa al joc. Sí que vam tenir 5 minutets al principi d'una mica d'angoixa, però a la que el Sabadell va fer l'ensurt aquell del gol anul·lat, l'Espanyol va semblar un equip de la mateixa categoria, no? Que al final són dos equips de la mateixa categoria, però veus la diferència d'uns i altres de pressupost i no hauria de ser així.
Sí, de fet, això el Sabadell ja hi està acostumat. Ja l'any passat, quan va als play-offs, quan va fer l'eliminatòria amb el Barça, probablement un sol central, parlant de centrals, perquè és els que se'ns lesionen, un sol central del Barça tenia una fitxa molt més gran que tot l'equip del Sabadell complet. Per tant, això ja hi estem acostumats, és a dir, que els nostres contraris tinguin uns pressupostos doncs, bastant més elevats, sobretot aquest any. Però, tot i així, això no treu el paper que està fent el Sabadell. I jo penso que, ben-ho vist, com el vaig veure, al principi de temporada a l'estadi contra l'Espanyol, i ara no té color. És a dir, jo penso que necessitem una miqueta més de sort. És a dir, quan de cop i volta fem 3 gols, no cal fer-ne 3 cada setmana, guardem-se'n algun per la setmana que ve. I quan això entri, jo penso que el Sabadell necessita fer 6 punts de cop en 2 setmanes i amb això tirem endavant perquè es girarà la truita, jo crec, del rendiment de l'equip, perquè l'equip juga bé, però en canvi li falta aquesta punta de sort. El gol anul·lat era un gol preciós.
Sí, sí, un moviment, ho vam dir, d'anticipació de Gorka Guruceta, amb aquesta acció també de Juan Hernández, una acció molt, molt ràpida. Agustí, també tu tens aquesta sensació de dir, el Sabadell està millorant respecte a les últimes jornades, però sí que és cert que li falta allò, enganxar un parell de bons resultats. Em ve al cap, per exemple, sense arribar a sortir de la zona de descens, per exemple, el que ha fet l'Albacete, que s'ha tornat a situar allò al marge per sortir, el que ha fet el Real Zaragoza. Estàs d'acord amb aquesta línia?
Sí, es veu un equip que és molt més madur, és un Sabadell que, diguem, ja ha après el que és aquesta categoria i sap jugar. Ho deia el Manel abans, a la primera volta va ser un partit diferent, amb una imatge bastant pitjor i davant un Espanyol que no tenia en Barba perquè era baixa, que RDT va jugar una estoneta perquè estava, que si sortia no sortia. I ara veus això, que el Sabadell té l'ofici de la categoria, que sap com jugar, veus un Gorka Guruceta, per exemple, que fa aquell moviment que potser no te'l feia la primera volta, i és això, li falta, com deia, ara, el que acabi d'aguantar aquests partits, de sumar algunes victòries consecutives, i això li doni aquest petit impuls per creure-s'ho tot. I ara jo crec que el calendari és favorable perquè es donin aquests resultats.
Santi?
Jo, ostres, és que veig un equip molt treballat, i veig un equip. Comparat amb la resta, no? Per exemple, amb l'Espanyol, on veig no un equip tan treballat, sinó un equip amb moltíssima qualitat, que no ha de fer gaire per poder treure els partits endavant, nosaltres crec que tenim un equip molt, molt, molt treballat i que les mancances es supleixen amb aquest treball, no? I sí que és veritat que si tinguéssim un plus més de qualitat, estaríem a dalt de tot, però estaríem molt bé. Per tant, un orgull, veure'l jugar contra l'Espanyol i com ho donen tot, i veure jugadors que potser no són tan titulars i que estan donant la cara, diu molt, no?, del treball que l'Hidalgo està fent en aquest equip. I és veritat, com es deia ara, es reflexa també amb el Guruceta, com comença també, no?, a agafar aquests mecanismes i com agafen confiança amb la resta de companys, no?, i també veus quan celebren o quan no, les coses no van bé, que hi ha equip, no? I això crec que sí, que és important. Per nosaltres és important. Mirant, jo ara m'estic acostumant, cosa que no feia gaire, a veure altres equips, no?, que estan amb nosaltres allà baix. I em dona la sensació que el Sabadell, a part d'això, té grup, no? I per mi és molt important.
L'Adriana Arroyo en les últimes hores feia servir també a l'Hotel Suís d'avui la paraula, el puntet aquest de ràbia, no? Hi ha un component lògic per la diferència de pressupostos, per la diferència de límits salarials, que evidentment fa que l'Espanyol, amb una versió molt pràctica, amb el mínim, pugui treure el màxim rendiment, i el Sabadell hagi de fer moltes coses per poder treure alguna cosa de profit. Imagino que és més una qüestió de lògica, no?, del final de diferències entre lligues paral·leles en una mateixa lliga, no?
Sí, al final el Sabadell té aquest punt de maduresa, el punt d'equip que dèiem ara, però el jugador diferencial, com podria ser el cas de Raúl de Tomás, que estàs parlant d'un jugador que podria estar a la selecció, com pots estar parlant de gent com Salva Sevilla al Mallorca, d'Omar Sadiq a l'Almeria, tu no els acabes tenint, i això costa més. I és una mica aquesta sensació que potser l'Espanyol en poc o amb una acció d'estratègia et fa molt, i tu el dia del Logroñés, el dia del Zaragoza, el dia del Lugo ho intentes i et costa molt més generar-ho perquè potser no tens aquests jugadors tan determinants. Però al final tens el bloc que en altres partits, aquests que s'ha de lluitar, que s'ha de fer una feina més bruta, diguem, ressalta molt més aquest bloc que té el Sabadell.
Manel, Santi?
Sí, jo estic d'acord que la manera de jugar i de triomfar que pot tenir el Sabadell és amb l'equip. No sé si fa falta tant un jugador extraordinari, és a dir, jo crec que el que necessita el Sabadell són jugadors que segueixin fent pinya i que segueixin sumant a l'hora de fer equip. L'any passat teníem molts bons resultats i tampoc no teníem un equip que podies dir, tenim 4 o 5 jugadors que són punta, que són diferencials, punts diferencials a segona B, no hi era així. El que vam tenir era un equip que havia estat a punt de perdre la categoria i que anar prenent les tàctiques, la manera de fer d'Hidalgo, doncs van fer equip i van seguir sumant i van pujar. Jo penso que aquest any és el mateix. Necessitem que tots ens creiem el projecte i tant és que marqui els gols uns, l'altre s'ha de destapar una miqueta l'olla i ja està, i repartir. És a dir, jo preferiria que hi hagués allò una guerra de pitxitxis dintre de l'equip que no pas que fóssim, tinguéssim un que fos absolutament destacat respecte dels altres equips.
Jo crec que el que estem patint aquesta temporada, i vull creure que, a més, ho crec fermament, que ens salvarem, és el que, si tot va bé, pot ser la propera temporada. És a dir, un equip com aquest més treballat, amb molta més qualitat, que segurament seran jugadors que tindran una segona temporada aquí i, per tant, hauran fet un pas endavant. Estic parlant, per exemple, d'un Gregor, no?, o d'un Adri Cuevas, que si tot va bé, l'any que ve ja tindran aquest plus que ens falta ara. I amb una mica més d'experiència i amb més treball del Hidalgo, jo crec que estem, si les coses van bé, fent un equip molt potent de cara a l'any que ve, sempre tenint en compte, no?, que patirem molt aquest any, que ens costarà, que ens anirà, segurament anirà d'un o dos o tres punts, no?, i que serà una desgràcia els equips que baixin, però si ho fem bé, amb aquest treball que s'està fent, amb jugadors amb més experiència i amb una mica més de qualitat, si pot venir, i evidentment, com ens anem assentant a la categoria, si és així, a un límit salarial una mica més alt, podem tenir un equip amb 2-3 anys potent a la categoria. Tot passa perquè entri la pilota i per aquest any no baixem. Jo crec que amb el treball que s'està fent i amb el que tenim, ho podem fer-ho, eh? Però això és treball, treball i treball, no hi ha un altre, no? No tenim un Raúl de Tomàs que pot estar caminant tota l'estona i després et fa un gular, no? Bueno, nosaltres hem de ser-hi.
Ara que treus el nom, què us va semblar a Raúl de Tomàs? Perquè sí que és cert que és un jugador que l'hem vist moltes vegades, no?, sobre el terreny de joc, però que quan el veus contra el teu equip segurament et fixes tant o més en les seves virtuts com també en els seus defectes, perquè va haver-hi moments del partit que no sé si ho compartiu, però és que el tio defensava amb la mirada. Després et fot el gol de la victòria, això no ens ho treu ningú, però són jugadors aquests que mengen en una altra taula, eh?
Sí, una sensació que és un d'aquells futbolistes que gairebé es pot permetre el luxe perquè després la que tingui normalment la posarà dins. Però sí que és veritat que és el que dèiem ara, en un equip com el Sabadell, un perfil de l'estil Raúl de Tomàs, jo crec que no funcionaria, perquè és un jugador, no per implicació pel que sigui, sinó perquè potser té un sacrifici físic de menys desgast, fa menys coses, espera pilotes a l'àrea, i això al Sabadell no li permetria. Per tant, és un jugador, el que diem, d'una altra categoria. Està a l'Espanyol, que per una mala gestió li ha tocat estar amb nosaltres aquesta temporada, però en principi l'any vinent estarà a primera divisió i vés a saber si la nòmina de davanters amb la selecció estigués malament, podria anar fins i tot a l'Eurocopa.
Manel?
A mi és un jugador que no m'agrada, eh? No m'agrada bàsicament per una qüestió de principis, és a dir, el futbol és un esport d'equip i ell va a la seva, i per tant no s'implica gens amb l'equip. I llavors només faltava sentir les declaracions que va fer després del partit per confirmar que no m'agrada.
Podeu recuperar, ja, aquestes declaracions també a l'Hotel Suís. Avui les reproduïa l'Adrián Arroyo, però en certa manera també traient-li mèrit al que havia fet el Centre d'Esports Sabadell. Comentava el Roger Benet abans d'entrar al programa que no tampoc li va causar massa bona sensació Raúl de Tomàs. Ell el va estar fent fotografies a l'RCD Stadium i això, em deia que no... Mala peça al taler, però clar, evidentment també estem parlant, ho dèiem, d'un jugador diferencial. M'agafo en certa manera també, Santi, el que comentaves abans, rescato un parell d'arguments, jo crec que potser una de les parts positives, no sé si vosaltres coincidiu, és que ja comencem a tenir tots interioritzat, fins i tot aquells que eren una mica més escèptics, no sé de veritat on es pensaven que ens hi ficàvem, que això serà una cosa de molts pocs punts i que estarem patint fins a la jornada 42 del campionat. I d'altra banda, també, amb aquesta confecció de la plantilla, no sé si també l'Agustí i el Manel coincideixen, que és molt important la salvació, evidentment perquè no descendeixes de categoria, aquí no descobrirem res, sinó perquè al final poc es recorda que aquesta plantilla està confeccionada ni en 2 mesos. A finals de juliol l'estaves pujant a Marbella i a mitjans de setembre, allò, com si fos els toros, al ruedo, estaves ja un altre cop.
Sí, sí, i a més tenint en compte que hi ha jugadors que aquest any que estaran aquí, com en Boniquet, per exemple, l'any que ve, si segueix jugant els minuts de qualitat que està fent, tindrà nivell per jugar tranquil·lament a la categoria. Per tant, jo crec que molts d'aquests seran uns grans jugadors l'any que ve per nosaltres, no? Per tant, és molt important mantenir aquesta categoria i seguir el treball constant que s'està fent, no? Perquè és veritat, tots vam estar celebrant que pujàvem, i al mateix moment estàvem dient, i ara com, què configurarem amb el mercat, com estava i com estava tot? I, bueno, Manzanera ha fet, diguéssim, jo crec que una tasca molt bona, veient com està la resta d'equips que han pujat. I també la diferència que crec que és molt gran entre equips a nivell de la massa salarial. És una mica descompensat, perquè el primer any saps que tens molts números de baixar i els que baixen tenen molts números de pujar només pel tema dels diners, no? Per tant, aquí és molt important el primer any aguantar i endavant, perquè si aguantem jo crec que el projecte és molt bo, s'està treballant bé, sobretot pensant en els anys que havíem vingut fins ara, i jo crec que la il·lusió és enorme. Llàstima, no?, de no poder anar al camp, perquè ara parlava del Raúl de Tomàs, clar, a mi no és que m'agradi gaire, però, ostres, veure jugadors d'aquest nivell a la Creu Alta no és... Jo fa molts anys que no els veig, i per tant, ens agradi o no, quan el veus agafar la pilota, bueno, saps que poden passar coses, no?
Mira, jo me recordo de l'anterior etapa a segona divisió amb especial allò carinyo que se li diu, amb especial estima la presència de Valerón quan va venir amb el Depor aquí a la nova Creu Alta, és un d'aquests jugadors sí. També diferencials. Ja estava de baixada Valerón i és un altre perfil de jugador, però comparteixo el que diu aquí el Santi. Manel, volies dir alguna cosa, diria?
Dues coses. Una, preguntar-li al Roger si feia servir el flash per fer-li les fotos amb el Tomàs, perquè amb la quantitat de brillantina que porta, suposo que es deu haver de necessitar un flash per fer contrarrestar. I l'altra, ara que dèieu això, encara recordo fa pocs dies que en Sergi Garcés deia, home, si l'estadi estigués ple, hi ha una sèrie de punts que s'han perdut, que no s'haguessin perdut només amb la presència de la gent, i això és així, és a dir, el Sabadell, quan juga a la Creu Alta i la gent, els que hi anem, normalment apretem una miqueta, el Sabadell vola i fa meravelles, i a més, amb els que som així una miqueta friquis del Sabadell, amb poca cosa en tenim prou i anem molt. Amb això que dieu de segon A i segona B, penso que aquesta serà una temporada tipus lot, diguem, i en canvi, i recordo perfectament que vaig poder parlar amb la vicepresidenta, amb l'Anna Navés, pocs dies abans de que comencés el play-off, i li preguntava, i ara què esteu fent, un pressupost per segona B o per segona A? I va dir, tenim plan A i plan B, però vaja, el que creiem que acabarà passant és que ens quedarem a segona B aquest any. Vull dir que allò que heu dit de fer les coses amb presses i que ningú s'ho pensava és absolutament cert.
Clar, al final sí. No oblidem la gesta, que van ser tres partits. Vull dir que al final sí. Les probabilitats no és que fossin massa altes d'acabar pujant a segona divisió. No sé qui volia parlar, Agustí, crec que volies dir alguna cosa.
Sí, jo. I és això, és que, clar, en aquesta línia, a més, fitxes una mica correcuita, portes gent jove, que també és una part important d'aquest projecte, que és gent que l'any que ve, en principi, ja haurà millorat, que s'ha adaptat a la categoria, que també el que dèiem, quan no tens el públic, ets un jugador jove, potser et costa més el confiar en tu mateix, el tenir aquests moments, i el que ve a ser la salvació és molt important, i ja no només pel fet de mantenir-se al futbol professional, sinó perquè a hores d'ara ben bé no se sap què acabarà passant amb el desenllaç de segona B, com per què passarà l'any que ve amb segona B Pro. El millor és quedar-se lluny d'allà per evitar que acabin reformulant un altre cop els grups i les categories, i l'única cosa és això, que tocarà patir molt d'aquí al mes de maig, però com a mínim és això, tens clar que tens un equip que pots confiar en ell per patir-hi.
Tocarà patir fins al final. El que està clar és que la jornada, de moment, no se'ns ha donat prou malament, tots els rivals de la zona baixa han punxat. Sí que és cert, mira, ara el descans està el Fuenlabrada 0, Oviedo 1, que són aquells equips que estan fent allò la goma, que no s'acaben de ficar en la lluita de baix del tot, però que, compte, no s'enduin un ensurt més endavant. I sí que és cert que a les 9 tenim un Real Zaragoza al Corcón, que aquí sí, un dels dos, o els dos, ja veurem, sumarà aquesta jornada i, per tant, trencarà aquesta escala que hi ha entre els sis últims de només un punt. Això que us deia, no ha estat gens malament, no?, la jornada. Evidentment, tots podíem pensar, home, la derrota contra l'Espanyol és previsible, és probable que entrem en zona de descens, però, escolta, una setmana més l'equip, i això és remarcable també, fora d'aquestes últimes quatre posicions.
Sí, la jornada és rodona, i ara només faltaria que l'Oviedo i el Saragossa pateixin, també ja acabaria de ser perfecte. De fet, jo crec que el Saragossa acabarà anant cap a dalt, ja veurem. Però sí que és veritat que encara fa més mal aquesta derrota amb l'Espanyol, no? Perquè jo crec que un empat era just, i era aquests empats, no?, que són, no són victòries, però, ostres, dius, però jo segueixo sumant en un camp molt complicat, no? I caldrà. També és veritat que potser la propera no juguem amb la Matete, no? Però després guanyem tots els de baix i estem tots igual, no? Per tant, aquí es tracta de seguir sumant com es pugui, però també és veritat que aquests 9 partits seguits amb victòries, amb tants empats, tenen un cost molt alt també, eh?
Agustí, Manel, no sé què en penseu al respecte.
Sí, té tota la raó. És a dir, per una banda, jo crec que és molt meritori no perdre durant 9 partits. És una llàstima que un partit com el de l'Espanyol no es traiés un punt, com es va treure de l'Almeria. Jo crec que també ens el mereixíem, aquest és així. I esclar, amb una lliga de 3 punts, empatar tant és molt costós. Eh? És a dir, està bé, et dones ànims perquè dius, bueno, no ens han guanyat, hem encaixat poc i tal, però esclar, si els que tens a dalt van guanyant de tant en tant, encara que només sigui de tant en tant i tu no ho fas, és molt complicat.
Aquí potser la diferència, Agustí, és que clar, és un empat més, però al final també has de pensar que tots els rivals van al camp de l'Espanyol, els teus rivals directes, i ara no ho tinc al cap, eh? Diria que el Castellón hi ha anat, no sé si algun més de la zona baixa, però clar, puntuar allà, no crec que ho facin molts. Clar, ara ja nosaltres sí. Tampoc hem tret cap punt, eh? però al final tampoc ho fa la resta.
Una mica aquella sensació que et quedava el dia dels Juegos del Mediterrani, de dir, compte que el Sabadell ha empatat al camp de l'Almeria, i compte, en el cas d'haver empatat a Cornellà, que el Sabadell també li ha empatat a l'Espanyol. Clar, són aquelles situacions que al llarg de la temporada van bé, però el més important ve ara. Venen aquests partits amb els equips de la zona baixa, els, com deies, que fan la goma, però que com tu guanyis aquests dos partits que comentàvem abans, també es ficaran allà baix, i per tant és important ara guanyar aquests. Els altres són un extra, que donen molt, com podria ser, per exemple, guanyar les Palmes, que també està una mica més a dalt, i ara el que toca és guanyar els de baix, fer la teva feina i intentar anar sumant punts per arribar a aquests 50, més o menys, que són la salvació.
Anem a repassar alguns missatges.
Què diuen els arlequinats a les xarxes socials?
Introdueixo el tema i després farem una petita aturada per la publicitat i a la tornada entrarem en matèria, eh? Perquè també és un dels aspectes als quals haurem d'estar ben pendents al Centre d'Esport Sabadell en els pròxims dies, perquè estem, insisteixo, a 4 dies del pròxim partit de l'equip, serà divendres contra l'Albacete, i no sabem encara si podran jugar Juan Ibiza i Grego Sierra, que són els dos jugadors que van acabar tocats en el partit contra l'Espanyol. Deia Antoni Hidalgo al voltant d'Ibiza, que era optimista, que li semblava que havia estat una sobrecàrrega producte de la inactivitat, i de Grego Sierra tampoc tenia més detalls. Per tant, demà començarem a sortir de dubtes a l'entrenament. El Raúl Chao ens deia que li preocupen i molt, a més Grego estava sent el líder de la defensa en les darreres jornades. Si no està Ibiza, qui juga acompanyant a Jaime? Mal moment de la Lliga per fer experiments. Esperem que un dels dos jugadors es recuperi per la final de divendres, ens deia. Menció especial també aquí per Òscar Rubio, perquè està fent una gran tasca en aquestes posicions dels tres del darrere. El Josep ens deia que preocupen molt, pràcticament el millor que tenim. Ara també està en Capó. Recordem que Pedro Capó ha recaigut, eh? No va estar al camp de l'Espanyol i no va estar en l'últim partit a casa. I Xadi Riat ens comentava també, el jugador del juvenil, i ens comentava que també Pierre pot jugar de central, en aquest cas amb el Centre d'Esport Sabadell encara no ho ha fet. El Gabriel Garrido ens comentava també que arriba l'hora de fer rotacions, reconvertir jugadors en altres posicions o donar oportunitats als que no juguen. Jo potser em quedaria més amb aquestes dues, o amb aquests dos últims arguments. No sé si és el millor moment per fer rotacions. Ara els hi preguntarem també als nostres tertulians. El Javi, que contra l'Albacete preocupa més l'efectivitat a porteria contrària. Necessitem que els de dalt estiguin fins. En els partits de casa ens falta punts, una mica també la línia del que dèieu abans, dels últims partits sense massa encert de cara a porteria. I el Martí, que demanava màxim respecte amb els comentaris cap als jugadors, que tots són molt importants, que ells ens van pujar de categoria, tot el suport, perquè ens ho donen tot i són molt bons. Diu, per cert, l'Espanyol no el vaig veure bé i, per tant, compta amb l'Albacete. Fem una cosa, perquè estem a segons d'arribar a les 8. Fem una aturada ràpida per la publicitat i a la tornada faig una selecció de tots aquests comentaris, les idees més importants, i les comentem amb els nostres tertulians. Fins ara.
Aquest dimarts farà 40 anys. Això era Madrid. A Catalunya, Jordi Pujol tranquil·litzava els ciutadans.
Que el rei m'ha manifestat la seva plena tranquil·litat respecte a la situació, que m'ha parlat del seu domini de la situació i de que l'exèrcit està efectivament està a disposició del rei.
I a Sabadell, la plana major de l'Ajuntament es reunia a la plaça Sant Roc i Antoni Ferrés parlava per Ràdio Sabadell.
D'alguna manera nos mantengamos con tranquilidad, como lo está el propio ayuntamiento, pero al mismo tiempo en atenta vigilancia, siguiendo los acontecimientos.
Aquest dimarts, al Cafè de la Ràdio, descobrirem com es va viure el cop d'estat del 23F des de Sabadell. Conversarem amb exregidors del primer govern democràtic de la ciutat, amb testimonis dels fets i analitzarem les conseqüències d'aquell cop d'estat en la política catalana actual.
El Cafè de la Ràdio, de 9 a 2 quarts de 12, amb Mireia Sanz.
Vuit i un del vespre, de tornada a Ràdio Sabadell, al Tribuna Preferent, avui 22 de febrer del 2021, fent tertúlia amb l'Agustí Bernat, amb el Manel Sabés i amb el Santi Valls de l'últim partit del Centre d'Esports Sabadell contra l'Espanyol, que ens va deixar algunes notícies, de les quals, ho dèiem, encara no podem aportar molta llum, com per exemple aquestes molèsties físiques de Grego Sierra i de Juan Ibiza. La pregunta és clara, preocupats per aquestes dues baixes? Pels homes en concret, per la posició que anem coixos, per tot plegat, què en penseu, Manel? Espera, que no et podem... tens el micròfon silenciat, Manel. Aviam. Ara sí.
Sí, perdona, som-hi. Sí. Doncs estic molt preocupat, perquè precisament ha coincidit que ens vam treure algun defensa central i han començat a venir baixes i ens hem quedat amb la línia més, sembla allò, més mal estruc, no? I em fa por perquè, esclar, la base que teníem de joc, que té el Sabadell, és a partir de tres centrals ben consolidats i a partir d'aquí doncs començar a fer joc, assegurar el darrere i donar jugada. I, esclar, si aquests dos són baixa, fa patir molt.
Agustí, Manel, Santi, perdó, preocupats, Agustí?
Sí, clar, a hores d'ara és que estàs en una situació agafada amb pinces. Veurem si es quedés en un ensurt tant la situació de Grego com la situació de Juan Ibiza, però és que si no, ara mateix tindries a Jaime Sánchez, tindries a Òscar Rubio, que està actuant una mica com a solució d'urgència, i ja hauries d'anar a tirar o del filial, que no està competint, o del juvenil de Divisió d'Honor. La situació és complicada, potser, clar, tot millora d'aquí a divendres, i el més important, si algun dels futbolistes hagués de forçar, és que com a mínim pot jugar el divendres i després tindria temps de recuperació, tindria una mica més de temps per recuperar per la propera setmana. Però la situació no és còmoda i suposo que serà difícil treballar amb això de cara al partit.
Santi.
No és una bona notícia, i més veient que els dos últims gols han vingut per dalt i en sortir de córner, no? És complicat. A mi és que els tres centrals que estan tocats, i l'Aleix encara molt més, m'agraden molt i em donen molta seguretat en el joc aeri, molt. El Gregor el trobo un central que ha crescut molt, però és una llàstima que no podem tenir. I patirem, jo crec que patirem, perquè reconvertir centrals si per dalt ens costa molt i ens donava molta seguretat. I Ibiza per mi és un tros de central que també és aquelles màgies del Manza que ens ha portat, que a mi m'agrada molt. Ja et dic, a mi els tres m'agraden molt i crec que és molta mala sort tenir tocat els tres eixos tan principals. Perquè mira, si tens una davant, una a la mitja i tal, però és que són els tres, per mi, serien els tres titulars. I Jaime, que també cada vegada m'està agradant més, però jo crec que aquests tres estan molt bé, sobretot en el domini, no? A pilota parada, que sembla que és per un petit més.
I fins i tot el lideratge, no? que porten a l'equip, no? En certs moments, Grego, Juan Ibiza, Aleix Cogjani, vaja, ni l'esmentava perquè el pobre el tenim de baixa unes quantes setmanes encara. Pedro Capó, que ara ha recaigut també, com diem, tampoc sembla que pugui estar disponible per aquest... anava a dir cap de setmana, però és que al final és això, que el temps juga en contra del Centre d'Esport Sabadell, igual que deies, Agustí, per exemple, abans, que sí, que després, tant de bo sigui allò forçar i tenir 9 dies per netejar, però clar, ara ens trobem amb aquesta circumstància que el temps juga en contra, fins i tot.
Sí, més davant d'un partit com aquest, que has d'anar a guanyar-lo, que ja veurem també com es presenta l'Albacete. En principi també haurà de sortir en una situació de no mantenir el resultat, com han fet en els últims partits a casa, sobretot el Logroñés. I això serà també important veure com ho gestiones, perquè el que està clar és que en algun moment pots fer aquest canvi més ofensiu d'un dibuix més similar a la defensa de 4, però ho deien abans els companys, si tu parteixes d'una defensa de 3 com a eix constructor de la sortida de pilota, clar, canviar-ho pot canviar molt la intenció de l'equip. Pots fer que un pivot s'integri com a central, cosa que feia Àngel Martínez la temporada passada, però igualment no acaba sent el mateix, perquè perds un home al mig del camp. A veure si, per sort, poden estar els dos disponibles, o com a mínim jugar 45 minuts cadascú, però la situació no és favorable.
No sé si voleu comentar alguna cosa més al respecte, Manel, Santi. Bon,
jo és que a mi aquests centrals em donen la seguretat de com tenir Liana darrere, que saps que quan hi són, saps que tens una molt bona defensa, no? Tenir el porter que tenim ara, jo recordo fa 2-3 temporades que patíem, dèiem, ostres, el porter, la sortida, i ara tens Lian i saps que ho farà bé segur. I amb aquests tres centrals et dona aquesta seguretat. Com diu l'Agustí, veiem quina fórmula fa servir, però si no els tenim, com a mínim, nosaltres patirem una mica, no?
Sí. No tinc res més a afegir, jo crec que està tot dit.
Insistim, que tant de bo avui estiguem en un joc d'especulació i demà el Roger Benet, que ja amenaçava amb la seva presència a l'entrenament, ens doni bones notícies, allò de dir, escolta, que està aquí Juan Ibiza entrenant sense cap mena de problema, i Grego Sierra tres quarts del mateix. Sí que és cert, insistim, que en les paraules d'Antonio Hidalgo l'altre dia comentava que el tema de la primera exploració, la primera impressió al voltant de Juan Ibiza semblava una sobrecàrrega. No jugava des del dia 1 de febrer contra el Logroñés, i el tema de Grego Sierra, allò sí que és cert que preocupa en certa manera que fos al minut 90-92 i no pogués fer ni la del coix de tirar-se amunt i quedar-se de davanter. Veurem si va ser més una qüestió de que estava realment trencat, si realment també és una qüestió de precaució, perquè clar, aquí està també l'altre tema, no? I una mica al fil del que comentàvem abans de forçar o no forçar. Si fos el Mallorca el pròxim rival, potser un altre gall cantaria, no?
Sí. Sí. Jo parteixo de... Parla, perdona.
No, digues, Agustí.
Agustí, som-hi.
Ah, no, jo parteixo de la base que cada partit l'has de sortir a guanyar, sigui el Mallorca, sigui l'Espanyol, o sigui ara l'Albacete de la zona baixa. El que està clar que si has d'arriscar en algun moment, potser és ara, però també és cert que després d'aquest partit en venen molts més, que potser un altre trencament de l'estil de l'Escoc et deixa amb un altre jugador per 2 mesos de baixa, i també potser s'ha d'evitar. Veurem, jo crec que es valorarà durant la setmana i que es prengui la millor decisió possible pel jugador i per l'equip al final.
Manel.
No, és així, és a dir, fa molta angúnia, perquè, esclar, forçar, diu, sí, és una de les finals, però si llavors això et costa 2 mesos de no tenir el jugador, és un problema més greu.
Us està agradant també, ara que hem tret el nom al paper d'Òscar Rubio, que té gasolina il·limitada, que està vivint una segona joventut pràcticament com a central, si és que alguna vegada el seu rendiment també aquí a Sabadell se n'ha ressentit, perquè és un d'aquests jugadors que no fa soroll, que porta molt de temps aquí i d'aquells que sempre et compleix, eh?
És un jugador que jo crec que l'afició s'estima al camp, perquè és aquells jugadors que hi van sempre, que sempre fa el seu gol espectacular, que a vegades també comet una errada, com tots els jugadors, però jo crec que és aquells jugadors que has de tenir a la plantilla, perquè quan et surt et rendeix a un màxim nivell. I escolta'm, amb aquests jocs estratègics que fa l'Hidalgo, crec que és una peça per ell clau, perquè segurament si repassessin minuts, deu ser, si no és el 12è, el 3è jugador més utilitzat, i per tant ara mateix està rendint a un nivell altíssim.
Mira, ara traurem de dubtes en un instant. No sé si voleu també afegir alguna cosa més al voltant d'Òscar. Agustí, Manel.
Sí, és una cosa molt curiosa, i és que el partit de la primera volta, de la Sabadell Espanyol, tenia el dia poc fi. És a dir, es va notar molt, i a més, a la primera part es notava que intentava fer de carriler i no se'n sortia, tornava enrere, no li acabava d'anar la cosa. I en canvi, fixeu-vos que ell, que porta tants quilòmetres, diguem, a les cames, a mesura que va avançant la temporada, ara és quan està molt millor i que, a més, et pots fiar més d'ell. És molt curiós.
Nové jugador amb més minuts aquesta temporada. Òscar Rubio ja és el nové i, insistim, farà 37 anys al mes de maig. D'aquí menys de 3 mesos farà 37 anys. Déu-n'hi-do, el rendiment. Agustí.
Sí, i al final també en aquesta reconversió, com ja li va passar a Pedro Capó, que era un migcampista, un pivot, i el poses en el central dret, que a més no és una posició fàcil de jugar perquè no, en alguns moments ets lateral, en alguns moments ets central. Depèn de la situació, t'enfrontes pues, amb Raúl de Tomàs o l'altre dia t'enfrontes amb Melamed, i és molt complicat el gestionar-ho, el poder rendir bé, però està rendint en una segona, tercera, quarta joventut, com es pugui considerar. I és una gran notícia, també, que un jugador que potser algú es podia esperar que per l'edat, que podia estar de baixada, no tingués el millor nivell i està rendint com un titular més i a un gran nivell.
Doncs insistim, una de les alternatives que té Antoni Hidalgo de cara a aquest partit de divendres a les 7 contra l'Albacete. Per cert, l'horari què, us agrada? No us agrada? O us és igual, ara que no es pot anar al camp? Què?
A mi
m'agrada el futbol i jo el veig a qualsevol hora, no tinc problema.
Sí. No, és un horari complicat, però bueno.
La part bona és que tens el cap de setmana lliure, sí, per mirar sí. La resta de partits. Vist així, sí. Estàs amb una mica més de calma, una mica més de tranquil·litat.
Jo és que a mi el que em passava és que amb aquesta marató que vam tenir de quasi 3 dies partits, clar, que semblàvem un equip de Champions, jo estava encantat,
no?
De la vida. Entenc que l'Hidalgo no. I ara, quan són una setmana o 10 dies, em costa esperar el proper partit,
em
costa.
És increïble, No sé si ho compartiu també vosaltres, Agustí Manel, però a mi em passa també el que comentava el Santi, Ara fins i tot que teníem l'aturada de Copa, que hi havia dues setmanes entre partit i partit, deies, però què és això? I ara tornarem, acabarem el partit d'Albacete i estarem un altre cop 9 dies. Posats a triar, home, si tinguéssim futbol cada 3 o 4 dies, millor, però el que deia el Santi, no? Hidalgo segurament tiraria els trastos al cap d'algú.
Home, ja, de totes maneres, jo crec que és bastant inhumà, el de 3-4 partits.
Sí, sí, 3, el cos del jugador vaja, és... Sí.
No hi ha... Una miqueta és bastant bèstia per les cames d'un jugador. Aquests, aviam, si tinguéssim una plantilla doblada o triplicada, doncs no passaria res, però jo crec que és una miqueta un abús. Deixa'm dir una cosa que a mi particularment sempre m'ha agradat sobre l'Oscar Rubio. És d'aquells jugadors de la plantilla que, a més, té una vida professional paral·lela, lligada amb els seus estudis, i jo ho valoro molt, això.
Ho vam fer el reportatge, diria que va ser les èpoques nadalenques, aquí a Ràdio Sabadell, a l'Hotel Suís, sí. Dedicat al món dels videojocs. Òscar Rubio, carrera ben curiosa, el desenvolupament de videojocs. Volies dir alguna cosa, Agustí?
Sí, que al final, home, sí que és veritat que és una llàstima, perquè, clar, quan perds un partit un cap de setmana, se't fa tota la setmana molt llarga perquè no tens el partit. I quan el guanyes, al revés, la setmana és curta i dius, vinga, que vingui el següent. De l'altra forma, perdies dimecres i el dissabte jugaves i ja no et donava temps a pensar què estava passant. Però al final, pel bé dels jugadors és el més important, i és això. Ara potser tenim el problema per recuperar els centrals de cara al divendres i després no tornar a jugar fins al diumenge, diria, a les 2 del migdia. Per tant,
correcte.
Es fa més llarg, es fa més complicat per l'aficionat a l'haver d'esperar el partit, però per la recuperació de la plantilla i per la preparació dels partits és molt millor.
Després, dissabte al vespre a Castàlia, després de Màlaga, Per anar ubicant també una mica la gent, que això dels calendaris aquest any està més complicat. Va, que queda un quart d'hora per acabar el programa i, evidentment, ho dèiem, no? Estem ja pràcticament a cavall, no? Entre un partit, el de l'Espanyol, el qual ja l'hem deixat enrere fa més de 48 hores, i estem a menys de 4 dies d'aquest partit contra l'Albacete. Partidàs final, que sé que no li agrada el míster parlar de finals, perquè finals sempre diu que era el partit del Barça B. Finalíssima, partit de 6 punts, partit molt important. Vosaltres com el qualifiqueu? Qui dispara, va? Qui s'atreveix?
És a dir, aquests partits són els que són de sí o sí 3 punts. És a dir, no, i com deies tu, no són 3, són 6. És a dir, 3 que te'n vas i 3 que perd el que et segueix, no? I sí que fa molta il·lusió no perdre el camp de l'Espanyol, però és imprescindible guanyar aquests partits. I estic segur una cosa, si hi hagués gent, seria un 3-0. al camp.
I llavors igualar l'averaix, del partit del Carlos Belmonte, que aquest és un punt també a tenir en compte. Ara que parlaves tu, Manel, de 3 punts que guanyes tu i 3 punts que no guanya el rival, aquí hem de tenir clar que molt probablement l'Albacete mantindrà l'averaix. Tant de bo el 6-1 aquell que d'un any de no massa bon record, també tot s'ha de dir, però tant de bo un marcador d'aquest estil. Agustí i Santi, per vosaltres què? Com... Si li heu de posar un titular, Agustí?
No, home, és un partit que és això, val més de 6 punts perquè a més t'allunyes del rival. Un rival que a priori tindria l'averaix guanyat, excepte això, una golejada, però és que a més torna a ser una d'aquestes jornades amb partits, per exemple, que el Cartagena rep el Leganés, que no és un rival còmode, que el Logroñés, que encara està una mica lluny però pot acabar entrant, crec que rep el Mallorca, que l'Alcorcón visita Tenerife. Llavors són un altre cop partits així d'equips de la zona baixa que reben equips de dalt, el Castellón també diria que rep a les Palmes, el que passa que són partits tots a casa, però és molt important que en el duel directe sumis i si la resta també punxen, obrir aquesta escletxa de mirar cap avall i veure que en comptes d'un punt n'hi ha 4. Si veus això també et dona la tranquil·litat de dir, la setmana que ve vas, per exemple, a enfrontar-te amb el Mallorca, pots anar amb la tranquil·litat de que si no guanyes no tornaràs a caure al descens i estaràs patint tot el cap de setmana.
Santi?
Jo, el que diuen els companys, és així. Però jo hi veig també, a part, una mica psicològic, no? De l'Albacete, que va aixecar el cap, però ara porta 3 derrotes consecutives. Li hem de fer que en tinguin 4 i que comencin a no confiar en ells mateixos, i que, perquè semblava que revifava, perquè havia fet una ratxa que nosaltres no hem tingut encara. I igual que el Castelló, hem d'anar allà i guanyar-los. Bàsicament per... I enteneu-me, enfonsar-los psicològicament també, perquè ells estan en les males ratxes, que no sé si ens arribaran, nosaltres ja la vam tenir, nosaltres també, però crec que és important que l'Albacete no puntui, més enllà també de que se li faci molt, molt llarga la Lliga, no? I el Castelló igual, no? Això crec que són partits que ens decidiran si hem d'anar a Olot o no, diguéssim.
En aquest joc de confiances, a més fins i tot, clar, hi ha un punt important, que és la confiança pròpia del centre d'esports a casa. Una altra vegada més hem d'insistir, pitjor local de la categoria, no acaben de... Sí, puntuant a casa, però no acaben de sortir els resultats, sobretot pel que fa victòries a la nova Creu Alta. Aquí hi ha un punt psicològic que d'aquí a final de temporada també ha de ser molt important, el fet de veure't capaç, no sé si ho compartiu, de veure't capaç de guanyar a casa, al teu propi camp.
Sí, més quan la majoria de rivals últimament venen a tancar-se o a buscar un gol i proposar poc més. Clar, això és complicat, perquè és la sensació aquesta que dius, va donar millor imatge al Sabadell potser davant l'Espanyol que davant el Zaragoza, però clar, davant l'Espanyol tenia espais, tenia marge per intentar crear jugades, el rival et buscava i tu tenies les seves esquenes, i a veure també com surt l'Albacete. Si l'Albacete, en principi no, perquè es juga a sortir del descens, ve amb un tractament conservador al partit, clar, tu t'hauràs d'adaptar i hauràs d'aprofitar les poques que tinguis, si és un partit de poques oportunitats. Si és un d'aquests duels de més intercanvi de cops, haurà de guanyar l'equip que estigui més encertat. El Sabadell últimament ha tingut cert encert, tot i que ha fallat oportunitats clares, i l'Albacete, mires noms en atac com Ortuño o Zozulia i t'espantes, però després veus que no acaben de donar amb la tecla, i aquesta també ha de ser una de les claus del Sabadell, el ser capaços de, quan un equip et plantegi intentar guanyar-te el partit a casa, tu siguis capaç de donar-li la volta i aprofitar aquesta situació per fer-te fort.
Manel, Santi, no sé si també voleu dir la vostra.
Està tot dit.
Està tot dit.
És que aquesta lliga és molt complicat. El factor local i jugar fora de casa, el no tenir públic, sí. Però és això. Jo crec que és l'aspecte psicològic de confiança. I també és veritat que això no ha passat a fora. Aquí hem tingut molta mala sort com el Lugo, no? O com amb el Logroñés, no? Amb aquell gol que es falla, que no sabem què hagués passat després, no? Que jo crec que aquí s'han fet partits per guanyar alguns, els que hem empatat, o fins i tot els que hem perdut. I per tant aquí ens hem de fer molt forts, perquè és una mica el que deia l'Agustí, si ens fem fort aquí, quan sortim a fora podem desplegar el millor del nostre joc, i aquí hem de ser efectius, això és veritat. El que passa que ens agrada fora perquè guanyem i també perquè veiem l'equip jugar bé, no? I veiem, recordem també els grans partits que vam fer la temporada passada dominant i guanyant, perquè aquest equip té això, que quan domina i guanyes gaudeixes del futbol com no havíem gaudit. Sí. Del Sabadell feia molt de temps. També és veritat que quan tens un equip tancat és un sistema que ens costa, que ens costa i se't fa una mica pesat, de dir va, vinga, 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 no? I voldríem un joc més directe, no?
Sí, això, bé, les estadístiques són així de clares i de fredes, Quan el Sabadell ha tingut menys possessió de pilota és quan Doncs això, més bons resultats ha tret. És evident que l'exigència també de certs equips quan van per davant en el marcador amb la pilota és diferent que quan està el marcador igualat o vas per darrere, però bé. No sé si volies dir alguna cosa, Manel.
No, que és així, i és una llàstima, però insisteixo, segurament hi ha la part, com deia ell, psicològica, i l'altra l'espai buit, és a dir, probablement en un camp més petit l'espai buit no es nota tant. El camp del Sabadell, jo crec que és que l'afició del Sabadell és diferent a l'hora d'animar. Jo crec que fa pujar un punt la velocitat, la confiança, el joc que té el mateix equip. Necessitem treure 6 punts seguits, de la manera que sigui, per agafar aquesta confiança i no haver de patir més.
Ara que parlaves també tu, Santi, i que comenteu aquesta xifra dels 6 punts, clar, hem de tenir en compte una altra circumstància. Els dos següents partits del Centre d'Esport Sabadell, ja sé que el que dèieu ara, que aquest any allò de a casa i a fora s'iguala bastant, que el Sabadell fins i tot està millor a fora que no pas a casa, però sí que és cert que després venen dos partits seguits a la Rosaleda i a Castàlia. Per tant, és un tram de temporada molt important, no?, que pot definir una mica cap a on va el Sabadell en les últimes 10-12 jornades.
Sí. Si es fes un mínim de 7 punts amb aquests 3 partits...
Tu poses un 7 de 9, Manel?
Sí.
Si va, aspires
dalt, Home, ens toca ara 9 partits sense perdre, doncs, contra de fer tants empats, podríem equilibrar-ho una miqueta més i fer un 5-4 i estaria bé.
Agustí, que estaves parlant, perdona.
Sí, estaria molt bé, perquè a més són rivals directes, són equips del Màlaga, és cert que va guanyar ahir i es torna a allunyar bastant de la zona baixa, però el mateix, si el guanyes, els de baix també guanyen i vas escalant posicions, es tornen a caure avall. El Castellón, que o estarà just, haurà sortit perquè haurà encadenat bons partits, o estarà també lluitant per acabar de sortir. I el Sabadell ha d'aprofitar, perquè al final, quan són escenaris així on l'equip rival et surt a guanyar perquè ho necessita, és quan el Sabadell més còmode es troba, és quan menys li costa desenvolupar el seu joc. I sí que és cert que, per exemple, amb l'Espanyol, per qualitat dels rivals, et poden acabar superant, però equips de la zona baixa, on tot s'iguala molt més, el Sabadell acostuma a gestionar molt millor els partits.
No ens hi vulguem trobar, en la situació del Castellón, ara que l'esmentaves. Canvi d'entrenador... Sent un dels equips que més va animar el mercat d'hivern en l'últim dia, sí. I de donar gràcies també a vegades de la situació en la qual estem, perquè hi ha equips que s'han mogut molt més i ara les estan passant, i no diré la paraula. Per cert, aquest Albacete, què, l'heu pugut veure últimament? Perquè clar, també estem parlant d'un altre equip que ha canviat d'entrenador i que, com dèieu abans, han encadenat ara 3 derrotes consecutives després, això sí, de Menéndez fer un autèntic canvi, un autèntic revulsiu a la banqueta a nivell de resultats.
Jo, el poc que els he pogut veure, és un equip que defensivament té problemes. Hi ha moments de desconnexió que als equips de baix els hi passa molt i pateixen. I després a dalt és el que comentava abans. Tu veus els noms, veus Tozulia, veus Ortuño, veus diferents jugadors i penses, home, per qualitat amunt haurien d'estar millor, i després no ho aconsegueixen. Tenen un parell de jugadors bons, al mig del camp, és cert, tenen ara amb la incorporació de Dani Torres i també va... no sé si van incorporar un altre jugador o es va recuperar, no, Gent Jules va començar a jugar millor dit, però els hi falta. És un altre equip amb problemes al darrere, té un bon porter, com Ian Mackay en el seu Castomeu Nadal.
De fet, diria que és el segon, no?, en aquesta llista de porters amb més aturades que hem anat comentant durant tota la temporada. Hi ha Ian Mackay, Tomeu Nadal i Juan Carlos Martín, del Girona. Són els 3 que estan allà. Per cert, Jan Jules estava apercebut, diria que l'altre dia no va veure la cinquena. També estaven apercebuts Zozulia i Álvaro Jiménez, però podran venir a la nova Creu Alta. Vosaltres teniu alguna referència també, Manel, Santi? Heu pogut veure alguna estoneta d'aquest Albacete?
No l'he vist, però jo crec que faríem bé de, si han perdut 3 partits seguits, que un quart sempre va bé per reflexionar.
Jo sí que l'he vist, i la veritat és que és un equip que no m'agrada gaire, com el veig molt, molt tosc, no? molt rígid. Per exemple, m'agrada més el Castelló, que així que he vist algun partit i m'agrada molt més el Castelló el que proposa. També segurament és perquè hi ha certs jugadors del Castelló que m'agraden. però no l'he vist, no m'agrada com juga, diguéssim, no em dona gaire confiança tampoc, així que això bé, va a ratxes, eh? I al final també això són dinàmiques, i el que hem de fer és el que deia abans, enfonsar-lo psicològicament perquè en quedem 4 o 5 seguides més. Bueno, pues el que diu l'Agustí, tens noms davant que fan por, no? Igual que ells també deuen veure el nom de Stoikov i també els deu donar respecte, no? Uh-huh. I llàstima que l'Álvaro sembla que no hi serà, no? Però bueno, el que ja et dic, el que he vist de l'Albacete no em fa gaire por, diguéssim, eh?
A més...
Més enllà també de la ratxa.
Sí, sí, evidentment aquí ho hem comentat que més d'un cop que ho hem fet aquesta frase, que al final el futbol és un esport de dinàmiques, i tant de bo que la seva es pugui allargar uns dies més. No sé si us passa a vosaltres també aquests dies, eh? De recordar el precedent de la primera volta contra l'Albacete. Per mi, un dels partits més surrealistes d'aquesta temporada, perquè segurament el Sabadell va fer, si no la millor primera mitja hora, una de les millors primeres mitja hores de tota la temporada, i en canvi es van dur cap a casa un 3-0, perquè segurament en aquell moment de la temporada, ara que parlàvem de dinàmiques, l'equip estava com un flam. No sé si teniu aquesta mateixa sensació vosaltres.
Sí, absolutament. Sí, sí, jo recordo la retransmissió i és dels dies que m'he posat de més mala llet, em perdó, per el que va passar al final. És a dir, sentia la primera mitja hora i semblava que allò havia de ser un mitjó girat i que començaven les coses al revés, i de cop i volta surt amb una emprenyada amb els 3 gols.
Sí, va ser un partit, a més, injust el resultat, perquè... El Sabadell ha encaixat 3 gols 2 cops aquesta temporada, un va ser a Gijón, que sí que és veritat que el joc del rival va ser bo, però és que amb l'Albacete és el que dèiem, aquesta mitja hora que podries haver-te posat 0-3 tu perfectament. I llavors, una mica, aquest és el major al·licient que li pots donar al vestidor. Recordeu el partit de la primera volta, les que tinguem ara han d'entrar i no hem de cometre aquelles errades defensives que van propiciar els gols de l'Albacete.
Jo recordo especialment allò, la primera, que és una errada... clamorosa en una acció d'estratègia i clar, després l'equip estava en un punt mental segurament molt fràgil, molt dèbil, i producte d'això van arribar els altres dos gols. Però sí que és cert que recordo una claríssima d'Aaron Rey només començar el partit. Stoikov també va tenir alguna ocasió, no sé tu, Santi, també si recordes particularment aquell partit com un dels de temporada, de dir, és que és impossible, no m'ho crec que avui no haguem sumat.
Bueno, és allò que acabes amb molta mala llet, perquè dius, has jugat una primera part molt bona, que et donava la sensació de estem aquí i ens hem assentat bé, però vam demostrar que érem un equip molt tendre a la categoria en aquest aspecte, sobretot mentalment, i també, com diu l'hosti, de molta mala sort. Ara, la que vam tenir després de sort amb el Leganés, no? Que dius, no saps com va aquell partit,
també.
No? Vull dir, una cosa per l'altra. Però sí que és veritat que, com diu l'Agustí, tenint en compte el que són i amb les dinàmiques que porten, psicològicament el vestidor surt reforçat, entre cometes, de fer un gran partit a l'Espanyol, tot ser una derrota, i jo crec que ja es pot enfrontar l'Albacete bé, no?, de guanyar-los, no? Sí, sí.
Bé, si més no, el missatge d'unió a les xarxes també dels jugadors del centre d'Esport Sabadell ha estat comú, eh? El reforçar aquesta pinya després de la derrota contra l'Espanyol, orgullosos de la imatge que van donar els jugadors. Va, que ens queda minut i mig per arribar a 2:15 de 9 del vespre, per tant, anem tancant ja aquest Tribuna Preferent, i el tanco com sempre, també demanant-vos la vostra porra. Agustí, començo per tu, va.
Jo diré que a Ramon Talavera és, dic, un 4-0.
Te'l signo amb els ulls tancats. Agustí Bernat, company de l'Hora Arlequinada, un plaer. Gràcies per haver-te estrenat aquesta temporada aquí al Tribuna.
Que vagi molt bé, cuideu-vos.
Manel Sabés, som-hi.
Jo també un 4-0, eh?
També,
vinga. 6 punts, de veritat.
Per cert, que m'havia donat permís, avui la Mireia Sans perquè hi fossis.
Sí, ja ho sé, ja.
Si no em dóna permís ella, no et puc convidar aquí. Gràcies, Manel.
Gràcies a vosaltres.
I amb el Santi Valls tanquem aquesta porra. Som-hi, Santi.
Jo un 3-0. I ja empatem, i com que farem molts gols, tot anirà bé. Però una victòria, un 3-0.
Un 3-0 pel Santi Valls. Bon arlequinat, com hem dit al principi, president també d'Esquerra Republicana aquí a Sabadell. Gràcies, Santi.
Un plaer.
Una abraçada també del Roger Benet, que l'hem tingut a les vies de so, servidor Pau Vitorí, qui us ha parlat en nom dels esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Per cert, empatat el Fuenlabrada, amb un menys contra l'Oviedo, 1-1, queden 20 minuts de partit, a les 9, Real Zaragoza al Corcón. Que vagi molt bé, una abraçada, com diem, adeu-siau.
Tribuna Preferent, la tertúlia del Centre d'Esports a Ràdio Sabadell.